Jaume Dolçat, bon dia.
Molt bon dia.
Jaume Dolçat és el candidat del PDeCAT per Girona a les eleccions del 14 de febrer, amb qui hem parlat ja altres vegades com a alcalde de Lloret de Mar, i precisament doncs, el primer bloc d'aquesta entrevista, que ve molt relacionat amb la notícia que estàvem explicant, segur que ens el sabrà explicar perfectament la seva proposta pel Baix Empordà i per tota la Costa Brava com a alcalde d'un dels seus municipis. Volem preguntar-li, ara que ens explicava la nostra companya Eugènia, pel fet que el sector de l'hostaleria doncs, diuen que està fatal, que la situació actualment és insostenible, vull preguntar-li, la primera pregunta és quin ha de ser el model que faci sostenible aquesta situació?
Doncs bé, molt bon dia. El model que ha de fer sostenible aquesta situació, de fet, aquesta situació és extremadament complicada, en som tots conscients. La solució definitiva són les vacunes i, per tant, vagi per endavant que tot això és així. Ara bé, des del PDeCAT pensem que hauríem de ser capaços d'afrontar mesures més quirúrgiques i més concretes i no tant de traç gruixut. Per tant, això de tenir tota l'hostaleria tancada d'una manera contínua i amb un horari tan reduït, doncs creiem que no acompanya, creiem que no són mesures adaptades al nostre territori. En aquest cas, la Costa Brava, Girona, les comarques gironines tenen una alta dependència del sector serveis i el que no podem doncs, és aplicar, com diem, aquestes mesures tan taxatives perquè estan gairebé doncs, esfonsant a les nostres, això, les conseqüències d'aquestes mesures estan enfonsant a les petites i sobretot a les petites empreses gironines. Si veiem les dades de Madrid, les dades de llits d'UCI són molt semblants a les que tenim a Catalunya i en canvi allà sí tenen una mica més de marge per aquestes petites empreses.
I més enllà de la situació actual, model econòmic per la Costa Brava, pel Baix Empordà, el model actual és sostenible?
El model actual és perfectible, però no és un mal model. És a dir, el Baix Empordà té molts actius territorials, moltíssims, té unes poblacions fantàstiques que la gent vol visitar, no té grans hotels amb unes ocupacions o amb una capacitat molt gran, sinó que està ben sectoritzat i en aquest cas i diversificat. I per tant, jo crec que el model del Baix Empordà no és un model en cap cas que estigui fora de lloc. Altra cosa és, òbviament, que amb el que passarà amb la situació postpandèmica, doncs segurament acabarem tenint gent d'un radi més proper, reduiran o la gent es pensarà més com a tendència quines han de ser les maneres a les quals ha de viatjar, segurament augmentarà el viatge amb trens i el viatge de mitja distància i de curta. Per tant, hi ha tota una sèrie de coses que segurament acabaran passant, però en qualsevol cas em sembla que el Baix Empordà té un model prou equilibrat.
Com recuperem el turisme?
El turisme cal fer dues coses. Una, donar-li confiança, per tant, comunicativament, com a país, ho hem de fer manifestament millor. No pot ser que uns diguin una cosa, els altres una altra, una administració digui que això la gent pot venir, al cap d'una estona sortir una altra digui que no, o dins de la pròpia administració es porti la contrària. Per tant, ha d'haver-hi una unitat de comunicació i això és necessari. I per l'altra banda, el que cal és crear aquest entorn sanitari segur i per tant que les vacunes avancin no només a Catalunya, no només a l'estat espanyol, sinó també a tota Europa, que al final és d'allà on són els nostres clients. Per tant, confiança comunicativa i avanç amb la campanya de vacunacions.
Per tant, clar, en la situació actual es fa difícil pensar que no calgui buscar alternatives al turisme per si tornem a trobar-nos en una situació com aquesta. Quines alternatives podríem trobar-hi?
Bé, les alternatives sempre són necessàries i no posar tots els ous al mateix cistell sempre és bo, però el que tampoc podem fer és crear un nou model, en un nou model de país, en aquest cas, o un nou model econòmic per una zona territorial concreta, en aquest cas com podria ser el Baix Empordà o podria ser l'Alt o la Selva, en uns mesos perquè tinguem una pandèmia. Per tant, això no és tan fàcil. allò que cal, com diem, és seguir treballant amb la igualtat d'oportunitats, segurament, i dins de totes aquestes coses dolentes que ens deixa la pandèmia, que són un desastre absolut en termes turístics i d'hostaleria, en termes comercials també, però també deixa oportunitats. I per tant, hi ha molta gent que viu en àmbits metropolitans, molta gent que viu a Barcelona o viu a la seva àrea metropolitana, que creu que no és l'entorn on vol seguir vivint, perquè hi ha molta acumulació de gel, la densitat és molt alta, i pensa que pot viure en llocs, no sé si rurals o com a mínim no urbans, i en aquest cas el Baix Empordà és un d'ells. Per tant, hi ha molta gent que ha decidit canviar el seu empadronament i deixar de viure a Barcelona i fer-ho a la seva segona residència o un lloc on tingui possibilitats en llocs tan amables com el Baix Empordà, i a partir d'aquí s'obren dues possibilitats. Una d'elles ha de ser, el repte és les infraestructures. Per tant, necessitem una millor comunicació, per tant necessitem més inversions en aquest cas en transport públic, però també en ferroviari, també amb infraestructures de carretera viàries. Per tant, hem d'estar molt ben connectats, i l'altra, la capilaritat de la fibra òptica. Cal que la fibra òptica arribi a tots els pobles, a tots els racons, a totes les urbanitzacions, a tots els petits municipis de les comarques gironines. Si tenim fibra òptica a tot arreu, si aquesta capilaritat arriba a tot arreu, les empreses i les persones tindran més oportunitats de desenvolupar la seva feina, la seva carrera empresarial, des d'un lloc més amable com és el Baix Empordà, i només a dirigir-se a Barcelona o als grans centres econòmics per coses concretes. Per tant, aquesta, si volem confirmar aquesta tendència de la tornada als pobles més petits i als municipis més petits, aquestes són dues premisses necessàries.
Parlava ara vostè de la mobilitat, doncs és una altra de les preguntes que li volia fer. Quin ha de ser el model de mobilitat al Baix Empordà? És a dir, pel que fa al transport públic, amb què ens hem de moure, perquè ara molta gent no ho fa, i pel que fa a les carreteres, quines són les primeres carreteres que caldria millorar a casa nostra?
Doncs bé, el transport públic és manifestament millorable. Evidentment, el Baix Empordà, el que utilitza la gent és molt de cotxe privat, per tant, caldria per fomentar el transport públic, cal millorar-lo, i no només amb les, i no només entre les, els diferents municipis i Barcelona, sinó també entre els diferents municipis entre si. Per tant, hi ha un repte pendent amb la millora del transport públic en aquesta comarca. I pel que em preguntava, a les carreteres, perquè és obvi que la línia ferroviària no arriba al Baix Empordà, pel que té a veure en carreteres, sí que està bé en aquest cas la carretera que uneix l'AP7 amb el territori. Per tant, és una via ràpida, desdoblada, per tant funciona bé. A més, és una via de les que menys perillositat té, està ben dimensionada i la velocitat mitjana és correcta, i per tant està dins d'aquests informes que fa el RAC com una via segura, i per tant fins aquí estaríem bé. Però sí calen millores a d'altres carreteres, entre d'elles les que connecta el Baix Empordà entre si, i segurament també la que connecta el Baix Empordà amb Girona.
Coneix el projecte de recuperar el tren de la Costa Brava?
Sí, el conec, però ara mateix no tinc la percepció que estigui al cim de les administracions. El departament, en aquest cas, d'infraestructures, el territori, a la Conselleria de Territori, a la Direcció General, en aquest cas, o a la Secretaria de Mobilitat, millor dit, tenen un cim de projectes, i ara mateix no em consta que estigui al damunt de la taula.
I què en pensa d'aquest projecte de recuperar el tren i deixar el transport públic de carretera?
El tren és una cosa que acabarà arribant, perquè no, és a dir, el tren s'acabarà imposant a molts espais, perquè és un transport públic net, és un transport públic eficient, si la inversió està ben dimensionada. I estem veient, per exemple, que ara també amb aquest pensament de sostenibilitat que hi ha i que evidentment ha de quedar-se, no? Molta gent comença a plantejar-se el tren com una alternativa important. Tenim informes o coneixem informes en què diu que molta gent de la que ens visita a Europa començarà a pensar fer-ho abans amb tren que no pas amb avió. Per tant, tots aquells viatges que estiguin entre per sota dels 1.000 i escaig quilòmetres o entre els 1.000 i els 2.000 quilòmetres, molta gent se'ls plantejarà poder-los fer amb tren. Per tant, i més els trens de nit, que és la nova o és la tendència que s'aplicarà a partir d'ara. Per tant, gent que pugui agafar un tren a la nit al nord de França o a Alemanya o a Centre Europa, i quan arribi al matí doncs pugui estar ja, diguem, a les comarques gironines. Per tant, el tren és un transport que acabarà imposant-se en molts aspectes als avions.
Per tant, vostès apostarien per aquest tren de la Costa Brava?
Apostaríem per poder analitzar pros i contres, i en el cas que sigui viable, doncs impulsar-lo.
Parlem ara d'urbanisme. En el cas que el PDeCAT arribés al govern, el pla director urbanístic es mantindria, es reduiria o s'ampliaria?
Home, la veritat és que torna a ser una pregunta molt complicada, perquè aquest pla director sobre el sòl costaner, per tant aquest pla director de la Costa Brava, comúment conegut, té afectacions molt concretes a molts de llocs molt concrets, i això passa des de Blanes fins a Portbou. Per tant, segurament ha estat un pla molt complicat d'executar. En aquest cas jo l'he viscut com a alcalde de la meva ciutat, i també en aquest cas com a persona que està a la Diputació, i en termes generals, sense entrar al detall, ara s'han fet moltes revisions concretes, s'han acceptat al·legacions o s'estan revisant al·legacions de tots aquells propietaris, tots aquells ajuntaments que han fet al·legacions, i per tant el que hem de fer és veure com acaba responent en aquest cas el Departament de Territori, i en base al que diguin, en base a les al·legacions que es puguin acceptar, perquè hi ha algunes que són molt lògiques i hi ha altres que no ho són. Per tant, doncs ens hauríem de manifestar, però en principi és un pla director que a la Costa Brava li feia falta. Per tant, tenia aquesta eina urbanística que sobrepassa una mica el que va dient cada ajuntament segons el color polític o segons el moment econòmic i social que pel qual està passant. Tenir una eina que ens serveixi a tots és un bon precedent. Per tant, en termes generals, el mantindríem, com dic, sense entrar en detalls concrets que han de ser analitzats un a un.
Jaume Dulsat, candidat del PDeCAT per les comarques de Girona. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Doncs és un plaer, gràcies a vosaltres per la Ràdio Capital, a disposició. De fet, avui estaré tot el dia per al Baix Empordà, per tant, és un plaer poder xerrar una estona amb vosaltres.
Doncs que tingui molt bon dia.